El 14 de març és el Dia Mundial de l'Endometriosi, una malaltia ginecològica crònica que afecta prop de 190 milions de dones i nenes en edat reproductiva a tot el món, segons l'Organització Mundial de la Salut. Tot i ser molt freqüent, continua sent poc coneguda i sovint es diagnostica amb anys de retard, fet que pot tenir un impacte important en la qualitat de vida de les persones que la pateixen. Per entendre millor què és l'endometriosi, com es pot diagnosticar i quines opcions de tractament hi ha, avui en parlem amb el doctor Cristian de Guirior, ginecòleg i especialista en aquesta malaltia. Doctor de Guirior, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
L'endometriosi és una malaltia, ara ho dèiem, poc freqüent, encara força molt freqüent, però encara força desconeguda. Ens pot explicar en què consisteix exactament?
Sí, en primer lloc, agrair-vos la invitació i que puguem fer difusió a aquesta malaltia, perquè, malgrat és una malaltia molt freqüent, com bé has dit, que afecta fins a un 10% de les dones en edat reproductiva, el coneixement que tenim de la mateixa a nivell poblacional, a nivell social, continua encara sent molt, molt menor. Tenint en compte que tothom sap que és una diabetis, per exemple, i és una malaltia més infreqüent, i en canvi no coneixem l'endometriosi que afecta i condiciona la qualitat de vida de tants milions de persones. Què és l'endometriosi? L'endometriosi és una malaltia inflamatòria, crònica, que bàsicament es produeix quan el teixit que hauria d'estar únicament a dins de l'úter, a dins d'aquesta cavitat que anomenaven abans matriu, no? Dins d'aquesta cavitat endometrial, aquest teixit que únicament hauria de trobar-se en aquesta localització i que s'expulsa cada mes en forma de regla, aquest teixit apareix en altres localitzacions fora d'aquesta cavitat uterina. Quan això passa és quan parlem d'endometriosi. En funció de la localització concreta on apareix aquest teixit, li posem un nom propi, als metges ens encanta donar noms estranys a cada localització, però bàsicament tot forma part d'aquesta malaltia que és l'endometriosi.
Vostè ho apuntava ara mateix, eh? Per què creu que hi ha tant de desconeixement sobre aquesta malaltia, fins i tot per part d'algunes de les mateixes persones que la pateixen i també en alguns professionals de la ginecologia?
És multifactorial. D'una banda, l'oblit històric que hi ha hagut en tot el que fa referència a la patologia relacionada amb la menstruació, especialment en la menstruació, però en general amb tota aquella patologia que afectava a la salut de la dona. Arrosseguem un dèficit històric en inversió, en investigació en aquest camp, i això ha fet que les eines que tenim per fer el diagnòstic hagin arribat més tard. A això li sumem una dificultat tècnica a l'hora d'establir el diagnòstic. Sabem que avui dia el diagnòstic es pot dur a terme amb una ecografia, amb una simple ecografia transvaginal que avui dia tots els ginecòlegs disposen d'aquesta eina, però sí que és cert que implica una dificultat tècnica a l'hora de realitzar l'ecografia i no tothom està capacitat per establir el diagnòstic, no? Precisament per aquesta dificultat. És a dir, s'assuma aquest oblit històric amb la dificultat tècnica que implica fer el diagnòstic, a no ser que tinguis una formació específica en aquesta malaltia.
L'endometriosi es pot manifestar de manera molt diferent segons a cada persona. Quins són els símptomes més habituals? Hi ha alguns que siguin menys coneguts, que les dones hauríem de tenir en compte perquè se'ns encengui d'alguna manera la bombeta, i anar al nostre ginecòleg o ginecòloga de referència perquè ens faci aquesta exploració?
Sí, el símptoma principal és el que nosaltres anomenem dismenorrea, que significa dolor amb la menstruació, i és un símptoma que veiem en la gran majoria de les pacients amb endometriosi, no en totes, i no sempre la presència d'aquest símptoma implica la presència d'endometriosi, no? Però nosaltres fem molta pedagogia i intentem fer molta divulgació de que aquest símptoma principal, que és aquest dolor amb la regla, en cas que hi sigui present, no l'hem de normalitzar.
Moltes vegades ens han dit que és normal, això, doctor.
Exacte, i aquest és un problema històric del que comentava i que precisament estem intentant revertir amb actuacions com aquesta, que tant agraeixo, que és poder fer aquesta difusió, no? Perquè davant d'aquest símptoma que no hem de normalitzar, hem d'investigar si darrere hi ha una endometriosi, que en un 50-60% dels casos hi serà, i per tant és important estudiar-ho. Hi ha altres simptomatologies que això afegeix dificultat diagnòstica perquè són símptomes que podem trobar en altres patologies i que, per tant, aquestes pacients moltes vegades donen voltes amb altres especialistes precisament perquè aquests símptomes els podem veure en patologia, per exemple, digestiva, com és dolor amb la defecació, dolor amb la micció, dolor amb les relacions sexuals. són els símptomes més habituals.
I es coneix la causa exacta de l'endometriosi o encara hi ha molts interrogants al respecte?
Doncs la veritat és que tenim molts interrogants i sempre diem, no, en medicina, quan no saps quina és la causa directa que provoca una malaltia, difícilment pots trobar un tractament específic per aquesta. I és on ens trobem avui dia, no? Una malaltia tan freqüent, però que la realitat és que avui dia ni sabem per què hi ha pacients que la desenvolupen i tampoc tenim fàrmacs específics per tractar-la i per curar-la. Els tractaments que tenim són tractaments simptomàtics que intenten millorar la qualitat de vida de les pacients, però que en cap cas eliminen de manera específica aquest teixit endometrial que apareix fora de la seva localització normal.
Existeix algun factor de risc conegut per desenvolupar endometriosi o hi ha alguna manera que l'evidència científica ens indiqui que es pot prevenir?
Prevenir no. Hi ha factors de risc que s'han relacionat amb aquesta patologia, però són factors de risc que en cap cas, fins i tot l'agregació familiar, no? El fet de que familiars de primer grau l'hagin patit, doncs també incrementa el risc, però no són factors de risc modificables com ens trobem, per exemple, amb els fumadors, no? Que diem, escolta'm, si no fumes disminueixes molt la probabilitat de tenir un càncer de pulmó. Aquí estem molt limitats perquè són associacions que hem trobat, però que no són modificables. És a dir, si la teva mare ha tingut endometriosi, doncs poca cosa pots fer tu per no tenir-ne en aquest cas, no? I tampoc són associacions tan fortes com per dir si aquesta pacient té un familiar de primera grau que en té, segur que en té. No, incrementa una mica el risc respecte a la població general, però tampoc són associacions amb una alta càrrega que ens permeti fer un despistatge previ.
Ho explicàvem al principi, sovint es parla d'un detard en el diagnòstic de l'endometriosi. Quants anys de mitjana es pot trigar a diagnosticar-la i per què hi ha aquest retard? I aprofito per preguntar-li com podem fer per millorar aquesta situació.
Sí, actualment a l'estat espanyol hi ha un estudi del que disposem que es va mirar això, és increïble, però hi havia un retard diagnòstic mitjà de 8 anys des que la pacient consultava el sistema sanitari referint a sintomatologia compatible amb la malaltia fins que s'establia el diagnòstic, no? Això vol dir que hi ha pacients, si són 8 anys de mitja, hi ha pacients que potser han estat 20 anys o 25 anys sense que ningú li hagi diagnosticat això i, per tant, vol dir patint cada mes. Què podem fer per revertir? De fet, què estem fent per revertir-ho? Doncs nosaltres des de l'Hospital Clínic i des de la Clínica Corachan, que hem liderat històricament el diagnòstic i la difusió d'aquesta malaltia, hem posat en marxa un programa de formació als diferents ambulatoris d'assistència primària, als diferents CAPs on hi ha ginecòleg, per formar d'una banda a tots els especialistes que es dediquen a l'assistència primària, que són els que reben, els que tenen el flux més important de pacients i la porta d'entrada a les pacients, doncs per formar-los específicament en ecografia d'endometriosi i que en cas de sospita, si tenen dubtes, perquè a vegades hi ha nòduls molt petits, hem creat un circuit de derivació al nostre hospital perquè es facin l'ecografia al nostre centre per experts que ens dediquem a això i, per tant, incrementar la sensibilitat diagnòstica, no? Això és un dels programes que s'estan ja aplicant sobre el terreny i que ha fet que moltíssimes pacients hagin estat diagnosticades. I una altra cosa que estem fent també és, sobretot, fer molta difusió perquè, davant del dubte, creiem que el més sensat és que si un professional no està capacitat o no és expert en aquesta patologia, que no necessàriament ho ha de ser, però davant del dubte, que derivi a un professional que es dediqui a això, no? Que d'alguna manera no minimitzi la sintomatologia o no doni per normal una ecografia que potser no ho és.
Davant d'aquest infradiagnòstic, què li diria, doctor, a una dona que pateix dolors menstruals i que els té d'alguna manera normalitzats, però que no sap si pot tenir o no endometriosi, no? Perquè és una cosa que no ens podem fer nosaltres com tot, vaja, un autodiagnòstic. Quin seria el consell que li donaria?
Jo el consell que donaria avui dia és dos consells. Punt 1, no hem de normalitzar una cosa que no és normal i que ha de saber que tenim eines terapèutiques que, tot i que no específiques, poden millorar molt la qualitat de vida. I punt 2, i sobretot, que insisteixi o que demani o que busqui, no hauria de ser així, però avui dia malauradament encara és així, que sigui que es faci una ecografia per algú expert en aquesta patologia. Igual que tenim patologies complexes, no? Patologies cardíaques, no? que requereixen d'exploracions per metges que es dediquen únicament a aquella patologia, doncs probablement amb l'endometriosi avui dia encara estem en aquest punt per la seva complexitat diagnòstica.
En una entrevista, vostè deia que un dels seus somnis seria trobar un tractament que pugui solucionar definitivament els símptomes i els problemes associats a l'endometriosi. Ho ha anat apuntant una mica al llarg d'aquesta conversa, però estem una mica més a prop o encara estem a les beceroles?
Estem una mica més a prop. Recentment tenim, dos somnis. Un, poder fer un diagnòstic senzill i accessible, amb una alta sensibilitat diagnòstica. El que seria ideal en un, no, el que lluitem és perquè amb una analítica de sang, amb un test senzill, podem obtenir un diagnòstic amb una altíssima precisió. Això seria un somni el més important. I el segon, evidentment, seria tenir un tractament específic que inactivés de manera selectiva aquest teixit endometrial que està fora del seu lloc, i de manera que la resta de teixit endometrial normal pugui seguir funcionant sense haver de fer una afectació hormonal sistèmica, diguéssim.
Ara que parla de tractaments, quins tipus de tractaments existeixen actualment per l'endometriosi? Si no m'equivoco, vostè ha dit que no hi ha una opció curativa, però sí per mitigar d'alguna manera els símptomes i ajudar les dones a tenir una vida més normal i a pal·liar aquest dolor.
La veritat és que tenim molts estudis que han demostrat l'efectivitat d'una varietat molt àmplia de tractaments. Tenim des de tractaments no farmacològics, que seria el fet de dur a terme activitat física regular, el fet de portar una dieta específica enfocada a millorar la sintomatologia i la inflamació de la malaltia. Fins i tot hi ha estudis que ens diuen que el mindfulness, que l'acupuntura poden millorar alguns símptomes, i per tant serien tots aquests símptomes que considerem canvis o modificacions de l'estil de vida. La fisioteràpia, el sol pèlvic en aquelles pacients que també tenen una contractura secundària a la malaltia, doncs també és molt útil. És a dir, tots aquests tractaments no farmacològics sempre els recomanem, afegits o no al tractament farmacològic, perquè sabem que milloren molt a les pacients. El tractament psicològic en aquelles pacients on la malaltia també els hi ha afectat, a aquest nivell també és molt important aquest acompanyament. I el que dins del fàrmacs, tractament farmacològic com a tal, tenim dos grups, bàsicament, el que són fàrmacs antiinflamatoris, analgèsics, per millorar o mitigar aquesta inflamació i aquesta sintomatologia, aquest dolor. Però sí que és cert que són fàrmacs que la majoria de vegades se'ns queden curts o són poc eficaços. I finalment tenim tot el ventall, no? Tot el grup, que és un grup enorme i que aquí podríem estar-nos hores comentant-ho, que és el grup dels fàrmacs hormonals, que el que busquen és mantenir un nivell hormonal estable, que no hi hagi fluctuacions a nivell hormonal i que, per tant, aquest teixit endometrial estigui el més inactiu possible, no? Aquests tractaments tenen la capacitat de millorar els símptomes en un 75-80% de les pacients, però alhora són els que més efectes secundaris poden presentar, no? O intoleràncies. I per tant, jo sempre els explico a les pacients, hem de posar en un punt de la balança afectació de la qualitat de vida que tinc sense fer aquest tractament versus efectes secundaris que em genera el tractament, no? I prendre la decisió de què és el que més pesa en cada cas.
L'endometriosi també pot afectar la fertilitat. Com afecta i afecta de la mateixa manera a totes les dones que la pateixen?
La fertilitat i l'endometriosi, que estan, efectivament, hi ha una relació, és molt important explicar-ho molt bé, això. Mm-hmm. Perquè sí que és cert que l'endometriosi pot afectar negativament la fertilitat de la dona. De fet, quan analitzem els números en termes globals, la taxa d'infertilitat és d'un 15% en la població general i en les pacients amb endometriosi és un 30%. Si això ho analitzem, vol dir que tenim el doble d'infertilitat, però ho podem mirar des de l'altre punt de vista, que és que el 70% de les pacients que tenen endometriosi no tenen problemes de fertilitat. Per tant, tot i tenir endometriosi, el més probable és que no hi hagi una afectació a nivell reproductiu. I l'altre punt a tenir en compte és que l'endometriosi és molt diversa. És a dir, hi ha pacients que tenen focus petits, hi ha pacients que tenen molta malaltia, hi ha pacients que tenen desestructuració anatòmica. Per tant, no podem, a nivell d'estudis, posem a tothom al mateix sac, no? Són números, sí, macronúmeros, aquests tants percents que us comentava, però probablement hem d'individualitzar molt en cada pacient, perquè és molt probable que una pacient amb un foc petit no tingui una traducció a nivell d'infertilitat, no? I això és molt important, tranquil·litzar les pacients en aquest sentit, perquè el primer que surt o el primer que apareix a internet és aquesta associació, però la veritat és que la majoria no tindran problemes. I l'altre gran problema que tenim és que no podem predir quina pacient tindrà problemes i quina sí. I aquest és un altre factor que ens limita una mica.
En el cas de tenir problemes de fertilitat a causa de l'endometriosi, tenen opcions aquestes persones si es volen quedar embarassades amb tractaments, per exemple, de reproducció assistida, com pot ser la fecundació in vitro?
Sí, tenen aquesta opció de tractament. Tots els tractaments de fecundació in vitro realment han revolucionat tot el tractament, la fertilitat en general. Són cada cop tenen millor taxa d'èxits. L'estat espanyol, per la seva legislació, ha estat un país pioner i referent pel que fa a la fecundació in vitro i realment és líder a nivell mundial, i les taxes d'èxit, fins i tot en pacients amb patologies, evidentment amb endometriosi o amb altres tipus de causes d'esterilitat, doncs tenim taxes molt bones d'embaràs. Però és un tema tan complex on també entra el factor masculí, que realment s'ha d'individualitzar molt perquè no podem posar tothom en el mateix sac.
No hi ha receptes per a tothom, eh?
Exacte. I menys en aquesta patologia.
Aquesta patologia també pot afectar la vida sexual de les pacients. De fet, moltes vegades, quan es va a consulta i es valora si hi ha una possibilitat d'endometriosi, el ginecòleg o ginecòloga pregunta, no?, si hi ha dolor a l'hora de tenir relacions sexuals amb penetració. En el cas que això sigui així, doctor, quins consells pot donar?
Efectivament, és un dels símptomes que veiem amb molta freqüència, seguidament del dolor amb la regla, pròpiament. I és molt important veure quina és la causa d'aquest dolor amb la relació, si és amb la penetració profunda, és a dir, si va associat a un nòdul a nivell de la part posterior de l'úter, els lligaments uterosacres, que és on habitualment trobem aquests nòduls, i en funció d'això plantejar diferents opcions de tractament. Hi ha vegades que la causa del dolor amb les relacions és per una contractura reflexa que genera tot el sòl pelvià, i amb fisioteràpia són pacients que milloren. Quan va associat a aquests nòduls d'endometriosi únicament, doncs el tractament que hem comentat, a vegades les opcions quirúrgiques, que també la cirurgia és l'última, però és una opció de tractament també.
Ho ha apuntat vostè fa una estona. Suposo que s'ha trobat en algun cas que aquesta patologia també afecti la salut mental de les pacients. Com es pot abordar aquest aspecte? Tenim prou eines per derivar la pacient que pateix endometriosi, que això li té una afectació en la seva salut mental, als serveis necessaris, a psicologia, per exemple?
És una de les grans limitacions que tenim avui dia al nostre país. Tot el que té a veure amb la salut mental, doncs, està absolutament desbordat. Nosaltres, per sort, aquí al clínic tenim una professional amb la qual treballem, que a més a més coneix la malaltia i que podem derivar les pacients, però tot i així estem totalment desbordats. És a dir, falten recursos per poder accedir a aquesta mena de professionals que són tan necessaris, especialment en patologies cròniques, que tenen aquest impacte en la qualitat de vida i durant tants anys. Per tant, crec que és una cosa en la qual hem d'invertir de manera decidida des de les institucions.
Ja per acabar, doctor, quin missatge donaria a les persones que conviuen amb l'endometriosi, al seu entorn, que també és una part molt important en aquest tipus de patologia crònica, i als professionals sanitaris per tal de millorar una mica la detecció, el tractament i una mica l'acompanyament social?
A les pacients els diria que no han triat tenir aquesta malaltia, igual que un no tria, doncs, tenir una malaltia Crohn o qualsevol altra malaltia, això no ho han triat, no poden escollir-ho, i per tant el sentiment de culpa que a vegades acompanya a aquestes dones en relació a les seves parelles, no?, aquest patiment, doncs aquest és el primer missatge. Segon missatge és que si no han estat diagnosticades, consultin i d'alguna manera busquin un professional referent en aquest camp per certificar o no la presència del diagnòstic. Les que han estat diagnosticades, que realment tenim moltes opcions de tractament avui dia i intentem, en la majoria de pacients, aconseguim tenir una qualitat de vida molt bona. I pel que fa als professionals, els diria que sobretot pensin en aquesta malaltia en casos de sospita i que davant del dubte no s'és pitjor professional per derivar a un altre company que s'hi dediqui i que al final les pacients ho agrairan.
Doctor Cristian de Girior, moltes gràcies per haver compartit aquest espai amb nosaltres, per haver fet divulgació d'aquesta malaltia que afecta tantes dones, el 10% de les dones en edat reproductiva i que malauradament doncs, encara no en tenim prou coneixement i prou constància. Moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts.
A vosaltres per la invitació. Moltes gràcies.
Molt bon dia.
Adéu-siau.